Bé, bon vespre i moltes gràcies en nom de la secció de Filosofia de l'Ateneu Barcelonès per ser avui aquí. Molt agraïts per l'èxit de convocatòria. Hi ha gent que s'ha hagut de quedar fora, però això ho enregistrarem i després podran veure-ho online aquí a l'editorial Fragmenta, a la web de l'editorial Fragmenta. Els tres ponents que tenim avui són el Lluís Duch, el Víctor Obiols i el Francesc Torralba. El Víctor Obiols és llicenciat, que és aquest senyor que està aquí al mig, és el traductor de l'obra i és llicenciat en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona i és doctor en Literatura Comparada per la Universitat de Southampton i és traductor de l'anglès i del francès i acaba de publicar, si ho dic bé, Sol de Lluna Ple, sí, poesia, un recull de poesia, Edicions en Llum. Exacte. Llums. El Lluís Duch, que és doctor en Antropologia i Teologia, també ha traduït al català i al castellà molts teòlegs i religiosos alemanys. L'últim llibre que ha publicat a Fragmenta és Religió i Política i és l'autor del pròleg de l'obra que més o menys glossarem avui. I el Francesc Torralba, que és doctor en Teologia i Filosofia, és catedràtic de la Universitat Ramon Llull i a Fragmenta també ha publicat Els mestres de la sospita sobre Marx, Nietzsche i Freud i acaba de publicar a Angle Editorial, si ho dic bé, Corre per pensar i sentir. Sí? Aleshores, avui primer intervendrà el Víctor, parlarà una mica de la traducció del text, després el Lluís Duch en situarà una mica més l'autor i el Francesc Torralba intentarà respondre la pregunta que ens ha convocat a tots avui en relació a l'autor i a l'obra. Més o menys, ara són les 7:05, intentarem que l'acte no s'allargui més d'una hora i mitja. Sí. Jo obriré el torn de preguntes perquè després tots hi pugueu participar, d'acord? Doncs quan vulguis, Víctor.
Molt bé, moltes gràcies. Bé, jo realment ja per mi va ser un honor i un regal que Ignasi Moreta, l'editor de Fragmenta, em proposés de traduir aquest llibre que jo coneixia en traducció espanyola de fa molts anys. Ho dic un honor per la mena de text que és, per la qualitat intel·lectual del text i també perquè anava, diguem, d'alguna manera padrinat per Lluís Duch, que l'ha prologat i que a més és, em sembla, una autoritat en Eliade, entre altres coses, o entre altres temes. Per tant, per mi penso que l'única justificació de ser jo avui aquí en tan honorable companyia és el fet que l'editor ha estat generós i també pensa, com els editors, tots els editors seriosos i conscients, que cal fer visibles els traductors. És una cosa que fa molts anys que lluitem des de les instàncies acadèmiques, des de les associacions, doncs d'alguna manera dignificar el paper del traductor, que tradicionalment ha estat menys tingut o considerat com a activitat secundària. En realitat, ara en parlàvem amb en Lluís Duch. La traducció d'aquest llibre, doncs, des del punt de vista estrictament textual, no ofereix grans dificultats, i sobretot perquè traduir textos ben escrits és més fàcil que traduir mala literatura, no? Això és una veritat que sap tothom qui tradueix. Eliade, a part de la seva obra científica, com saben, té també una obra literària molt interessant i per tant tota la seva obra científica, doncs, estilísticament és d'una gran elegància i es pot traduir s'ha de traduir amb cura naturalment, però no és una mena d'estil difícil de traduir. Jo he trobat simplement seré breu perquè em sembla que les persones qualificades en aquesta taula són les que m'acompanyen. Només volia citar un text que he trobat interessant, un fragment d'Eliade que diu el següent. Com saben, Eliade va viure en exili des de 1940, ell és del 1907, però l'any 40 ja va exiliar-se, va viure pràcticament, em sembla, tota la seva vida a París, però també a Chicago, on va fer molta feina acadèmica, però París va ser realment el centre d'irradiació no només d'ell, sinó també doncs, també els seus companys romanesos com Cioran i Ionesco, no? I aleshores el tema de l'exili per ell és important. I diu això: tot exiliat és un Ulisses en camí cap a Ítaca. Tota existència real reprodueix l'Odissea, el camí cap a Ítaca, cap al centre. Però, continua, l'exili ajuda a comprendre que el món mai no és estrany des del moment en què tenim un centre. Aquest simbolisme del centre no només l'entenc, sinó que el visc. El centre, justament, en aquest llibre, El mite de l'etern retorn, hi ha tota una secció dedicada al tema del centre del món. I el centre per ell és la consciència del seu romanisme, podríem dir-ne, de la seva condició de romanès. La seva pertinença a una pàtria i a una cultura concreta, encara que políticament apàtrida, com Cioran, però per ell, continua, per crear cal romandre el món al qual pertanys, i el meu era el de la llengua i la cultura romaneses. Em sembla que justament Lluís Duc en el seu llibre sobre Eliade ho diu, ha constatat les similituds entre el destí de la cultura romanesa i la catalana. Totes dues cultures petites i minoritzades que han viscut sota el terror de la història, i també que és un tema recurrent en Eliade. Bé, i em sembla que més val que cedim la paraula a qui heu vingut a escoltar. Gràcies. Sí.
Bé, bona tarda. Crec que és un gran encert de l'Ignasi Moreta haver traduït aquest llibre d'Eliade, que segons que em sembla és el més representatiu de tots els que va escriure. Jo aquest llibre el vaig llegir, no me'n recordo si era l'any 62-63, per tant ja fa un munt d'anys. Després vaig fer la tesi doctoral a Alemanya també sobre la interpretació del mite d'Eliade, i després, cap als anys finals dels 70, no me'n recordo exactament, vaig publicar un llibret sobre Eliade, que eren unes classes, que justament el títol era Mircea Eliade, el retorn d'Ulisses a Ítaca, perquè crec que és un tema capdalt en el pensament d'Eliade. És evident que el retorn aquest que presenta Eliade, el retorn d'Ulisses, no és el retorn d'Abraham, no? O sigui, jo crec que en la història de les religions hi ha dos tipus de retorn, no? El que retorna a un lloc ja conegut, i senzillament el que torna, no? Vull dir, Abraham doncs parteix no cap a una Ítaca familiar, podríem dir, sinó cap al desconegut. Però bueno, això seria una altra qüestió. Eliade, jo crec que és un gran personatge, molt controvertit, i que la seva obra, com l'obra de tothom, és molt biogràfica. El que jo anomeno el factor biogràfic té una presència molt gran en els seus escrits, i jo diria sobretot en els seus escrits europeus, i aquest llibre, El mite de la terra torna, està fet a Europa. Jo diria que en aquest llibre el capítol fonamental és l'últim, no? El terror de la història, perquè també hi ha una, podríem dir-ne, una mena de querella d'Eliade amb el cristianisme, sobretot el cristianisme entès profèticament. Ell, quan parla de la religió popular, i sobretot això ho fa a partir del folklore i de les llegendes romaneses, en el fons ell no fa sinó fer una mena de transposició de termes cristians sobre les modalitats religioses de la seva Romania natal. I llavors es compleix una dita que ell la repeteix bastant, que és que quan diu que en l'àmbit de les religions mai no hi ha cap novetat. És a dir, els temes, les expressions són recurrents. Jo estic bastant d'acord amb això, és a dir, l'ésser humà, perquè és un ésser finit, és un ésser limitat, doncs recorrem a les mateixes expressions. En aquest sentit, Eliade estaria bastant proper, encara que a ell això no li agradaria que, o no li va agradar que es digués, ell està bastant proper a l'Evistro en tota la qüestió de la reiteració, de les reiteracions, podríem dir-ne, gramaticals i sintàctiques. És evident que les motivacions de Lévi-Strauss i les d'Eliade no són les mateixes, però hi ha un rerefons comú que em sembla que és molt interessant. Aquesta obra del mite de la Terra Torn ha tingut una gran importància, una gran repercussió, també per un altre diríem, motiu. I és que tot el llibre, i en bona part l'obra d'Eliade, sobretot la feta a Europa, el Tractat d'Història de les Religions, que no és un tractat d'història de les religions, sinó que és una morfologia de les religions, però ell explica, Eliade no sé on, explica que l'editor d'aquesta obra que després es va anomenar Història de les Religions, o Tractat d'Història de les Religions, és un títol que li va imposar l'editor, que em sembla que era Peyo, no n'estic segur, però em sembla que era Peyo, o Galimard, un dels dos. Ell, el títol que volia donar en aquest llibre era Morfologia de la religió, de les religions, no? Però a l'editor, potser amb bon criteri, li va semblar que era un títol impresentable des d'un punt de vista comercial, no? I llavors li va posar aquest nom de Tractat d'Història de les Religions, però no té res de Tractat d'Història de les Religions. Ell el que fa allà és una morfologia dels temes religiosos, els déus uranians, la lluna, la vegetació, les aigües, la dona, és a dir, els temes que són recurrents, podríem dir-ne, en l'àmbit del religiós, més que de les religions en concret. Doncs bé, ell en tota la seva obra, sobretot l'etapa europea, després l'etapa americana és tota una altra qüestió, jo crec que ja no té tant interès. L'etapa, jo diria, bona, és i fins i tot novel·lísticament també és l'etapa Europa. Ell està, com a bon ciutadà d'un país centroeuropeu, ell està en una constant querella amb Hegel. I això és molt comprensible si es té en compte que Romania és un petit estat, és això que a Centro Europa se'n diu un puf-estat, és a dir, els puf, no? I és un estat comprimit doncs, des de sempre, no? Primer per l'imperi rus, l'imperi otomà, Prússia, l'imperi austro-hongarès, no? És un puf-estat. És clar, i per aquests països la història no és, diguem-ne, un cant a la joia a la manera de Hegel, sinó que al contrari, la història és justament terror, no? I això és una qüestió que es manté constant. I per això Eliade és amic del que podríem dir-ne els conservadors europeus, no? Del que a Alemanya se'n diu la revolució conservadora, no? que és una mena de calaix de sastre en el qual hi ha des de, què sé jo, des d'Ernst Jünger, Heidegger, o sigui, una sèrie de personatges molt diferents i alguns de bastant sospitosos, no? I Eliade doncs té bastant contactes amb aquesta gent, sobretot en els anys que ell passa a Lisboa fent d'agregat cultural de l'ambaixada romanesa a Lisboa. No? Ha de sortir de Londres, on exercia aquest càrrec quan Romania entra a la Guerra Mundial a favor de l'Eix, és a dir, a favor d'Alemanya. No? I llavors un tema discutible és fins a quin punt ell es va deixar subjugar, seduir per la famosa Guàrdia de Ferro, que era el moviment feixista romanès, i que el seu mestre, Nae Ionescu, no té res a veure amb el comediògraf, Nae Ionescu, que era professor de metafísica, un sap de Bucarest, i Eliade en va ser l'assistent o el col·laborador. No? I Nae Ionescu realment va ser el gran ideòleg de la Guàrdia de Ferro. No? Per això són, diguem-ne, temes que es deriven de la vida dels éssers humans, que no som allò que deia Pascal, no? No som ni àngels ni bèsties, i qui fa l'àngel fa la bèstia. No? El que em sembla, i amb això acabo, és que és un llibre que val la pena que estigui traduït, que és un llibre que ha tingut una història llarga i jo diria i bona, i, però que és un llibre que s'ha d'evitar llegir-lo amb els ulls del New Age.
Després ja ens especificaràs més bé.
Sí, en primer lloc també vull agrair la possibilitat que em brinda Editorial Fragmenta i l'Ateneu de ser novament aquí a l'Ateneu, amb l'amic Ramon Alcoverro i altres persones que ens coneixem de fa anys, i sobretot amb el pretext de presentar aquest llibre, del que jo no parlaré del seu contingut. Tenim, si no el més gran especialista, un dels més grans especialistes de l'IADE al país en aquesta taula, que és Lluís Duch, i el seu traductor, i per tant jo no em centraré en l'obra, sinó en l'interrogant que hi ha en el targetó que convoca aquest acte. I per tant l'obra, en el meu breu parlament, serà un pretext per mirar de respondre l'interrogant que convoca aquest acte, de si el progrés és una il·lusió. Intentaré respondre-la en primera persona al singular, però amb el taló de fons del mite de l'etern retorn de l'Iade, que és una lectura que en ocasió d'aquest llibre he pogut tornar a rellegir i que a més és objecte d'un treball en un seminari que tenim precisament, que el professor Lluís Duch n'és un dels principals artífexs. Llavors, per respondre a aquest interrogant, naturalment el primer que s'escau és aclarir de què parlem quan parlem de progrés. Abans de dir si és o no és una il·lusió, val la pena precisar de què parlem quan parlem de progrés, perquè molt probablement no estem parlant del mateix. La idea de progrés, i sobretot aquesta concepció de la història, en el fons és una filosofia de la història, especialment s'articula durant la modernitat, i especialment en alguns autors francesos i alemanys, allò que en diran els Aufklärer, o a Alemanya en particular, o a França. Quina és la idea de fons? La idea de fons és concebre la història com un camí en el que allò que s'esdevindrà és essencialment millor que allò que s'ha esdevingut. Allò que s'esdevindrà en el futur, en l'esdevenidor, és essencialment millor que allò que s'ha esdevingut. I per tant és una concepció de la història caracteritzada per una virtut, que diríem l'esperança. No? Això és pròpiament el que està en la matriu de molts pensadors que tenen en la ment aquesta filosofia de la història. Ho podríem veure en diferents pensadors francesos o alemanys del segle XVIII, especialment també del segle XIX. Fins i tot que conceben la història com un camí per etapes, en què es van superant etapes arcaiques, etapes caracteritzades doncs, per la seva conflictivitat, les guerres de religions, la superstició, la crueltat, i vindran etapes caracteritzades per una espècie de pau, benestar, extraordinària concòrdia entre els éssers humans. Aquesta idea del progrés experimenta una desmitificació, especialment després de l'anomenada Gran Guerra, és a dir, l'any 1918, la que després seria anomenada la Primera Guerra Mundial. El que representa la Gran Guerra és la desconstrucció d'aquest mite del progrés. entre altres coses perquè es posa de manifest que tot allò que s'imaginava que havia quedat enrere, les lluites, les guerres, la superstició, tot allò que es considerava ja superat, es manifesta al bell mig d'Europa en tota la seva crueltat i amb una dimensió de mal insospitada en la història fins aquell moment. Però és que el parèntesi només duraria 20 anys, perquè en el 39 esclata la Segona Guerra Mundial, fins al 45, produint-se una dimensió de mal encara més superior que el que va superar la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Per tant, es produeix una desmitificació de la idea del progrés. Això ho veiem representat en algunes obres, La decadència d'Occident, Spengler, però també és una tesi que és la del progrés, qüestionada, criticada, posada en entredit, especialment pels pensadors de la primera generació de l'escola de Frankfurt, que qüestionen radicalment aquest somni optimista de la il·lustració d'un progrés continuat, tant des del punt de vista científic o tècnic com des del punt de vista moral i social. Davant d'això, jo crec que es pot constatar sense dificultat que sí que es pot identificar un progrés científic o tècnic. Ara, al meu entendre, és molt difícil justificar que hi ha hagut un progrés paral·lel i en igualtat de condicions d'això que en diem el desenvolupament científic o tècnic amb el desenvolupament moral, social de l'ésser humà. Aquesta és una primera idea. Però hi ha una altra concepció de la història, que és una concepció circular, que no és la de progrés. Aquesta concepció circular parteix de la tesi que tot torna una i altra vegada, que de fet està inspirada en el mateix cercle de les estacions de la naturalesa. Torna la primavera, torna l'estiu, torna la tardor, torna l'hivern. Una espècie de cercle que dona voltes una i altra vegada sobre el seu eix, en el que reiteradament tornen totes les etapes una i altra vegada. No hi ha primaveres indefinides, no hi ha tardors indefinides, tampoc hi ha hiverns eterns. Hi ha l'etern retorn del mateix, una i altra vegada. El que ocorre és que la vida humana viu un fragment molt petit d'aquest cercle. I, per altra banda, no es cull. Alguns, com ara jo, hem tingut la sort de néixer, créixer i viure la nostra vida, almenys fins a dia d'avui, sense guerra, almenys al nostre país. Quan això ho comento a les generacions que tinc a l'aula, els dic que això és gairebé un miracle. Viure, néixer i créixer en un context democràtic i de societat oberta és pràcticament un miracle en la història d'Espanya. Revolucions, dictadures, cops d'estat, monarquies absolutes. Per tant, el cercle és que tot torna, per bé que l'individu viu un fragment d'aquest cercle que no ha escollit, i aquest cercle pot ser, aquest fragment pot ser més primaveral o més tardorent. Tampoc escull néixer el que neix en un camp de refugiats o el que neix en un camp de concentració o en el gueto de Varsovia. Tampoc ho va escollir. Per tant, és l'etern retorn del mateix. Aquesta idea, sobretot, la trobem molt expressada a Arthur Schopenhauer, aquesta idea de l'etern retorn del mateix, que té clares ressonàncies en les filosofies i savieses de l'extrem orient. No hi ha res nou, tot torna. Xoca frontalment amb la idea del progrés, perquè amb la idea del progrés no és veritat que tot torna. Hi ha una millora qualitativa. I en canvi, en la idea de l'etern retorn, tot torna una i altra vegada. Encara que tinguem més estris, més tecnologia i més coneixements, les grans experiències tornen. L'amor, el desamor, l'odi, la guerra, la pau, la traïció, les grans experiències tornen una i altra vegada, encara que els actors que hi ha en l'escenari siguin diferents. Però anem repetint el mateix argument que altres van viure segles enrere. Ens tornem a enamorar, ens tornem a trair, ens tornem a barallar, tornem a lluitar, tornem a morir una i altra vegada. És la idea de l'etern retorn, que per alguns comporta una idea d'asfíxia, de desesperació, de manca de possibilitat. Kierkegaard defineix la desesperació com l'absència de possibilitat. No veus possibilitats de sortir d'aquest cercle. Després hi ha una tercera concepció, i naturalment intentaré respondre ja finalment a la pregunta, que és la concepció decadentista de la història. La història és un camí cap al pitjor dels mons possibles. Seria una concepció apocalíptica o decadentista de la història. Originàriament hi havia un paradís, bellesa, unitat, veritat i bé, una espècie de paradís, Ítaca, però la història representa una pèrdua d'aquest paradís i un camí cap al pitjor dels mons possibles. Per tant, una concepció en la que un es veu impel·lit cap a un escenari de terror infernal. En alguns textos de Cioran sembla identificar-se aquesta concepció, però també en algunes paràboles o petites narracions de Franz Kafka on té la impressió de que la història és un camí sense sortida. Especialment en una petita faula de Kafka recollida a la muralla xinesa, on es narra en mitja pàgina la següent història. Un gat persegueix un ratolí per un passadís molt estret. El passadís cada cop es fa més estret i el sostre més baix. El ratolí corre i es bufega, i darrere ve un gat que cada cop està més a prop. El ratolí arriba al final i es troba amb una paret. Es gira i el gat se'l menja. Final de la història. Algú dirà, quina niciesa. Compte, aquesta petita faula pot ser interpretada com la comprensió de la història que hi ha en la ment d'un narrador excepcional com Franz Kafka, no? Però en qualsevol cas la idea és no hi ha sortida. No hi ha sortida. El progrés és una il·lusió? Jo crec que el progrés entès com que allò que s'esdevindrà és un tipus d'ésser humà millor des del punt de vista moral i millor des del punt de vista de la seva naturalesa que nosaltres, és una il·lusió. Així que ho dic. Jo crec que hi ha una repetició de les mateixes experiències. Tampoc és que participi d'una concepció circular. Si jo hagués de dir com la definiria, la definiria com una concepció helicoidal i amb moltes interrupcions, com una hèlix amb moltes interrupcions, amb molts trencaments. Hi ha repetició, però no es repeteix tot exactament igual. Això no vol dir que aprenguem de les experiències pretèrites, perquè aleshores no ens haguéssim trobat en dues guerres d'enormes dimensions en el segle XX si haguéssim tingut memòria del mal, memoria passionis, com diu Metz, no? Però com que hi ha la possibilitat d'oblidar el que va passar, torna a esdevenir-se el mateix, però mai exactament igual. Per això jo no crec que sigui en certa manera un cercle. Tampoc un progrés lineal com imaginaven els il·lustrats. Tampoc un circuit abocat al pitjor dels mons possibles. Sinó hi ha repetició, però una repetició que juga a la forma d'un hèlix. Per dir-ho clarament, ens tornem a barallar, però no amb les mateixes eines que els croats o que les guerres de religions del segle XVI o que la Primera Guerra Mundial, però ens tornem a barallar i ens tornem a estimar, però no en els mateixos escenaris ni en els mateixos llenguatges que expressa, doncs, el banquet de Plató, no? Quin és el millor dels casos? Que en aquest retorn hi hagi un aprenentatge, però perquè hi hagi un aprenentatge hi ha d'haver memòria i per tant hi ha d'haver transmissió d'allò viscut. Si no hi ha transmissió d'allò viscut, es torna a recaure de nou en la mateixa errada. Per tant, és una il·lusió que en sentit estricte i pel que refereix a la condició humana és una il·lusió. No crec que siguem millors que els homes que es passejaven per l'àgora, atenenca, com a éssers humans. no crec que siguem millors que aquells que es passejaven per la Barcino romana, ni tampoc que siguem pitjors que aquells que es passejaran per les grans metròpolis del segle XXII. Això sí, amb instruments més sofisticats, això ja ho veiem, però jo parlo d'un progrés moral i aquest és el que poso en qüestió com a ficció. Moltes gràcies per l'atenció.
És que faltaven cadires i hi ha una senyora molt gran a fora, de fet la teva mare, i la seva... No, està bé, tot en ordre. Suposo que deuen haver-hi moltes preguntes o sobre l'obra o sobre el que ha explicat el Francesc. Va, no sigueu tímids. Ramon. Res, si no...
Jo tinc una pregunta que és un tema que em té, és una mania meva, no? Que és la pregunta per la pietat en la història. És a dir, jo tinc la sensació que la història és una de les coses més cruels que li poden passar a una persona. Al mateix temps és inevitable. Però sempre que guanyes perds. És a dir, el progrés, els que ens hem dedicat a estudis sobre la il·lustració, al final acabem descobrint que tot això té dues cares, no? I que sempre que guanyes unes coses en perds unes altres, no? Jo tinc la sensació que el tema de l'etern retorn és d'una crueltat tremenda, això que deies abans, precisament per això, perquè al final ni guanyes ni perds, però tot és d'una grisor, d'un impossible de sortir dels límits. Vull dir, el tema de l'etern retorn en el fons és molt existencialista i suposo que el llibre, jo fa molts anys que no l'he llegit, ara el tornaré a llegir, però és un llibre de l'època sartriana, clar, evidentment, de la postguerra, de la segona postguerra, no? Llavors, jo voldria preguntar això, no? És a dir, Hegel pensava que la crueltat en la història tenia un aspecte positiu. Marx, en certa manera, pensa que el dolor en la història serà compensat per la revolució. Benjamin pensa que la revolució no la fem per viure millor, perquè no hi ha mai gent que visqui millor després d'una revolució. Les revolucions triguen de seguida 25 o 30 anys a viure millor després d'una revolució perquè ho destrueix tot, però que la revolució es fa per salvar el passat, no? Llavors, una mica la idea és aquesta, és a dir, com veieu el tema de la crueltat en la història, com veieu el tema del dolor, i si el dolor, i aquesta seria potser la gran idea cristiana, el dolor pot ser redimit, és a dir, potser el que faria interessant una teologia cristiana o una historiografia cristiana és la història de la redenció, que no existeix en el d'etern retorn, no sé, pregunto, eh?
Bé, Eliade, per centrar-nos en el llibre, Eliade és, podríem dir-ne, és un pessimista nat, no? I un aspecte del seu pessimisme és la manca total de sentit de l'humor. Això pot semblar una botada, però no és tal botada, no? El poble que les ha passat més malament, en termes generals, la menys vista les coses des d'Occident, és el poble jueu, i els jueus tenen un humor sensacional. Jo vaig conèixer, devia ser l'any 71 o 72, vaig conèixer una senyora jueva a Basilea, una gran especialista en l'humor jueu. Té un llibre fenomenal que es tradueix en tantes bestieses i aquest no està traduït, que es diu Jüdische Witz, és a dir, l'acudit jueu. I aquesta senyora em deia: ara que els jueus tenim un estat, ara hem perdut el sentit de l'humor. Aquesta és, diríem, és una, jo crec que és una apreciació fenomenal. Eliade no té cap sentit de l'humor. És a dir, ell és tan hegelià, però antihegelianament, no? Aquí valgui la d'això. Jo crec que tota aquesta qüestió a l'entorn de la filosofia de la història, jo crec que estan mal resoltes i de fet avui dia hi ha una mena de regressió respecte a les filosofies de la història. Per què? Perquè el que resulta, diríem, conflictiu no és la història o les històries. Jo no crec en la història, jo crec que tots tenim moltes històries, no? Vull dir, això sí, tots tenim històries a punt de pala, no? Però aquest subjecte que és l'ésser humà, no és ni bo ni dolent, és ambigu. I atès aquesta ambigüitat, la història va com pot, no? Amb zigzags, no? És a dir, podem fer el millor i el pitjor, i a més tot allò que fem, encara que sigui excel·lent, continua sent ambigu. És a dir, no hi ha una solució de l'ambigüitat, perquè no hi ha una solució o una resolució de la nostra finitud. Eliade, ell ho té molt clar, ell creu que els orígens està tot el bé, no? O sigui, en el temps abans del temps i l'espai abans de l'espai, no? Per això s'ha dit, i ell mateix reconeix que és veritat, que ell és, en el fons, és un platònic, no? O sigui, ell, això no és que ja ho digui així de trascantó, sinó que ell mateix ho reconeix, i crec que en aquest llibre també ho diu, però ho diu en diversos llocs, no? I per tant, ell, la novetat per ell no té cap sentit. És a dir, tot el missatge, per exemple, dels profetes d'Israel, que és un missatge optimista, perquè està basat sobre la història, però és una història, diríem, en el qual intervé el bé i el mal, l'ambigüitat i la luxúria, és a dir, tots els ingredients de la vida humana, no? Però amb el convenciment, i això en el món jueu és bastant, bastant normal, que ni el mal ni la mort no tindran la darrera paraula. Aquesta és. Això per Eliade és una, podríem dir-ne, és una contradicció, no? Ell només està en aquest etern retorn, no? Vull dir que torna, i que per tant l'ésser humà el millor que pot fer és com posar-se dintre d'aquest circuit i anar seguint, no? Vull dir, i d'aquesta manera farà, diríem, el mínim de mal, no? Vull dir, però tot el que sigui creativitat, no? Ruptura, això per ell no té cap sentit. Perquè fins i tot la Guàrdia de Ferro, que ell té alguns articles, recentment s'han descobert, un parell d'investigadors, un francès i un nord-americà, han descobert una cosa que ell va negar sempre, que és que hagués escrit en publicacions de la Guàrdia de Ferro, no? I se n'han trobat 4 o 5 o 6 articles, no? La Guàrdia de Ferro, i en el fons en això s'assemblava molt, o tenia molt un rerefons, diríem, nazi, era en el fons un esforç per tornar als orígens. Des del punt de vista del nacionalsocialisme, els orígens racials, no? Per la Guàrdia de Ferro no era tan bèstia com Goebbels o com Himmler, no? Però era un retorn, diríem, a una forma pura de l'ortodoxia, diríem, cristiana bizantina però diguem-ne implantada a Romania. Per tant, diguem-ne, era una mena de recuperació d'uns orígens en certa manera mig batejats, no? I així, vull dir, no, quan es parla d'Eliade no se'l pot equiparar a Goebbels o a Himmler o a Kaltenbrunner, no? Vull dir, és una altra cosa, però hi ha aquesta ambigüitat, que si es llegeix amb una mica de perspicàcia l'últim capítol del mite de la Terra Torn, doncs es nota, no? Vull dir que hi ha aquesta, diguem-ne, no hi ha utopia, sinó que hi ha nostàlgia, no? I és clar, jo crec que els pensadors sempre és molt interessant de veure què subratllen, la nostàlgia o l'utopia. No sé, vull dir.
De fet, equipare d'alguna manera, em sembla recordar quan els jesuïtes diu van a Sud-amèrica i planten la bandera de Jesucrist, quan els britànics van pel món i planten la del rei, saps? O sigui, que dona com una dimensió transcendent a la figura política. M'hi vaig fixar i vaig pensar. Sí. Fa una equiparació estranya, diguéssim, entre la colonització, diguéssim, o sigui, en termes religiosos i en termes polítics.
Sí, el que passa que arrel del que deia en Lluís Duch i a la pregunta del Ramon Alcoverro, de la concepció de la història es deriva una manera o una altra d'estar en el món. Si un parteix de que la història és un cercle que dona voltes sobre si mateix, en el que no hi haurà res de nou i que tot torna una i altra vegada exactament com abans, això porta a la passivitat. Llavors, per què revoltar-se? Per què lluitar? Per què comprometre's? Per què implicar-se? Per què sortir al carrer? Per què reivindicar l'anhel d'una utopia? Si no hi ha utopia i tot torna una i altra vegada, porta a la desesperació d'aquest subjecte, o al refugi en el seu propi món, o a un intent d'evasió del cercle a través de l'oblit de la història, que és un dels recursos més habituals en el món contemporani i que observem de quina manera, no? En canvi, l'altra concepció segons la qual la història té possibilitats, això és el que té una altra reacció, que és el compromís i el moviment. Si un creu que el futur pot ser millor que l'ara, llavors es posa a sembrar, i encara que ell no reculli els fruits del que ha sembrat, té la confiança que els seus nets o els seus besnets recolliran el que ell ha sembrat amb dolor i amb esforç. Per tant, la història com a cercle condueix molt a la paràlisi del subjecte. La història com a camp obert a possibilitats de futur porta al moviment, porta a la implicació. A vegades també porta a justificar grans drames del present en espera que aquells drames justifiquin la ita que ha de venir. I això a vegades no és així. S'ha produït terribles mals en el present, però aquella suposada terra promesa que havia de venir després de la revolució no té lloc. Però, en canvi, el mal ja ha estat causat. Per tant, al final del llibre, certament, aquest capítol dedicat al terror de la història, que és una disjuntiva, desesperació o fe, no deixa de ser interessant, és un capítol molt curt. Jo també coincideixo, almenys que és el que em va impactar més i m'ha tornat a impactar la seva lectura, perquè en el fons planteja una dicotomia, no? O desesperació, no hi ha possibilitat, ets el ratolí de Kafka perseguit pel gat i al final et trobes amb la paret. Això és desesperació, en els cimals de la desesperació, de Shioran, no? O hi ha possibilitat, i això és fer. I aquesta possibilitat mou a l'acció i a la implicació. Llavors, el que vull dir és que no és innocua la concepció de la història, que té efectes en el subjecte de carn i ossos i en el que fa en la seva vida personal i en la seva vida personal i professional, en allò que són els seus compromisos, no?
Jo sempre tinc, en relació amb aquest tema, sempre tinc molt present unes paraules, en el fons són uns versos de la gran poetessa alemanya Gertrude von Lefort, que diu: l'autèntica esperança es troba frec a frec de la desesperació. Que em sembla que és a dir, es pot tenir esperança si es diferencia molt bé l'esperança de l'espera, no? Vull dir, que demà sortirà el sol, si no hi ha núvols, doncs vull dir, ara l'autèntica esperança, per utilitzar el mateix llenguatge d'Eliade, utilitzar el llenguatge, no, implica sempre una ruptura de nivell, el que Eliade anomena una ruptura de nivell, no? És a dir, passar d'un pla a un altre, no? Perquè podríem dir-ne la marxa de la història, més aviat el que tendeix és a la desesperació, o si més no a una desesperació en forma de rutina, no? O d'avorriment, no? Que jo crec que són les grans figures de la desesperació en el moment actual, no? La rutina, l'avorriment, no? Això que abans s'utilitzava tant amb el verb passar, no? Aquest passar de tot, no? O sigui, Eliade, que pot ser interessant, que sé jo, en l'estudi del símbol, en l'estudi del mite, fins i tot l'estudi del culte, però com a autor, diguem, com a mestre espiritual, diríem, no és un ador, jo diria que és la contrapartida, no? Vull dir, I jo ho entenc perquè la seva vida, la seva biografia, doncs és molt complicada, no? I es troba en aquest país que deia abans, aquest puff estat, no? Aquesta compressió, no? També un altre aspecte de l'Iade també és el seu antisemitisme, no? Que ell, després de la Guerra Mundial, ho va negar, no? I fins i tot té alguns amics jueus, no? Però hi ha un moment que es descobreix que una revista jueva, Taladot, em sembla que es diu, publica una sèrie de d'articles antisemites de l'Iade, no? I llavors el que era el seu gran amic jueu, que era el Gershom Scholem, li escriu una carta furibunda, no? A l'Iade, no? I l'Iade li contesta una resposta realment lamentable, no? Vull dir, és a dir, jo crec que l'Iade tota la seva vida es va trobar embolicat amb aquestes lluites internes, no? La qual cosa no vol dir que el seu llibre doncs no tingui un valor fins i tot exemplar per allò que no s'ha de fer o que no s'ha de pensar.
Què més? Bon. No sé si et sentirem.
Jo volia dir diverses coses. A veure, abans que res penso que, no sé si m'ha donat una impressió una mica pessimista, penso que no s'ha de correspondre amb la realitat. Penso que la concepció, la teoria de la història és cíclica també, o cíclica o espiral, no? Bueno, helicoide. Però que no es tracta d'escapar d'aquesta espiral, no es tracta, sinó es tracta de trobar-nos i ben, no, dins d'aquesta espiral, de que sigui una espiral confortable i... D'acord. Que sigui una espiral confortable i bé, això bàsicament això, no? També volia dir que jo penso que sóc un home premodern. Premodern vol dir anterior a la il·lustració, anterior a la modernitat, a la postmodernitat, és a dir, jo m'agradaria ser un home medieval o renaixentista, no? D'alguna manera. A partir d'aquí volia dir que la majoria d'obres que s'han escrit o que són d'obres generals a partir d'aquest temps, no vull fer apologia de la ignorància, però jo em considero bastant ignorant, però penso que deixa molt que desitjar, no? I això bàsicament.
A veure si podeu complementar-ho d'alguna manera, que no marxin tots amb una visió tan negativa. De...
No, us volia preguntar, Lluís i Francesca, si abans amb l'Ignasi Moreta parlàvem de la vigència del llibre, no? De l'Iade. I realment jo li comentava que doncs, la realitat actual ratifica a cada moment aquesta vigència, no? Fixeu-vos aquesta notícia de la setmana passada dels els islamistes radicals destruint l'art assiri del segle VII perquè eren ídols pagans, no? Perquè eren gent que adoraven ídols, no? Que sembla com una cosa que ja hem sentit moltes vegades o que ja hem llegit moltes vegades en la història, no?
Bueno, és que tampoc no voldria fer una apologia de la història, no? Jo vaig, en un cert moment vaig estudiar dos mites moderns que aparentment parteixen de pressupòsits diferents, d'una banda el nacionalsocialisme i de l'altra l'estalinisme, no? Són dues mitificacions que tenen com a punts de partida coses diferents, no? O sigui, el nacionalsocialisme funciona a partir de la raça, no? És un projecte higienista, no? O sigui, no, els nazis no maten jueus en un sentit de venjança com havien estat els pogroms, volíem dir-ne tradicionals, sinó que volen liquidar perquè consideren que la raça jueva, i clar, i estan parlant de raça d'una manera absolutament que ja obsoleta, no? Però consideren des del seu punt de vista que la raça jueva és una raça irrecuperable, no? Que és insalvable, no? I que per tant s'ha d'eliminar. Primer havien pensat aquell projecte de portar-los a Madagascar, però com que llavors ja entremig la guerra mundial, aleshores és quan surt la idea de la Endlösung, de la solució final, no? I per tant, diguem-ne, el mite racial és aquest, és tornar als orígens, no? És a dir, tornar a una situació, diríem, paradisíaca, no? I això està als orígens. En canvi, per el mite, diguem-ne, soviètic, no és un mite dels orígens, sinó del final. És un mite, és a dir, la història s'ha de suportar totes les purgues i totes les eliminacions i el judici i tot per assolir el final, no? I això, des d'un punt de vista, diguem-ne, de l'estudi del mite, és molt il·luminador, perquè tots els mites sempre són o mites protològics, és a dir, dels inicis, o mites escatològics del final, no? I per tant, diguem-ne, sobretot en el cas del pensament soviètic o de la interpretació que fa el Partit Comunista de l'obra i del pensament de Marx, doncs evidentment hi ha una valoració de la història, no? Però és una valoració, diguem-ne, fatal, no? Que d'alguna manera té molt a veure amb aquestes barbaritats dels islamistes radicals, no? Que també volen, podríem dir-ne, també volen purificar, no? I desfer-se, per tant, de tot allò que és inconvenient. Jo per això sempre parteixo des del punt de vista de l'ambigüitat. És a dir, no, els trajectes humans, ni a nivell individual ni a nivell col·lectiu, no estan predefinits. Hi poden haver-hi unes certes habituds, i aquí tota la qüestió dels hàbits té la molta importància, no? Perquè els éssers humans també som éssers de costums, no? I per tant hi ha un cert ensinistrament. Però, en definitiva, som lliures, encara que la nostra llibertat sigui condicional i condicionada, no? Però som lliures, no? I per tant no hi ha una definició. Jo a Alemanya, que vaig passar-hi bastants anys, vaig trobar un cas molt... que em fa la feta que val la pena que l'expliqui. Vaig conèixer el rector, això devia ser l'any 69, 68 o 69, no? O sigui, per tant ja fa... Vaig conèixer en un poble de Westfàlia, vaig conèixer el rector d'un petit poble, que era un senyor absolutament conservador, antisemita, i això ho deia i ho havia dit abans de la guerra. Bé, en un moment, l'any 41 o 42, es presenta al seu poble un parell de camions de les SS per endur-se tots els jueus d'aquell poble. Aquest home, aquest capellà, aquest rector d'aquest poble, diu: no, vostès no se'ls emporten. I el capo de les SS: no, tenim ordres d'emportar-nos-els. I llavors ell diu: doncs si se'ls emporten, jo vaig amb ells. Aquell home, que era un antisemita, i aquell home va passar des de l'any 42 a l'any 45 a Dachau, no? Què vull dir amb això? Vull dir que els éssers humans no som determinats. Aquest home, que no tenia cap simpatia pels jueus, però ell considerava que estaven en el seu territori, que d'alguna manera ell tenia una responsabilitat com a rector d'aquell poble i també com a ésser humà. Perquè, esclar, la cosa pitjor és quan ens irresponsabilitzem perquè diu, això que diem tan sovint, això no és el meu problema, no? Segurament que des d'una perspectiva fins i tot ben pensant, els jueus no eren el problema d'aquell capellà, no? I després de la guerra, aquell capellà, quan va tornar de Dachau, doncs continuava a ser un antisemita i continuava doncs, amb les bestieses que sempre havia dit, no? Perquè els éssers humans som, això, no som ni bons, no som ni radicalment bons ni radicalment dolents, som ambigus. La qual cosa no vol dir que no fem el bé i el mal, però ni el bé que fem ni el mal que fem no són absoluts, poden rectificar, és a dir, continuen estant sota l'impacte de l'ambigüitat.
Sí, en principi que felicitar per aquesta aportació o aquestes aportacions tan ben organitzades, a més, entre els quatre ponents. Però jo volia comentar que quan a mi m'interessa molt aquest aspecte doncs, cíclic de la història o helicoidal o anem a suposar el que sigui, però gairebé intueixo, no sé si la meva intuïció és falsa, que gairebé estem parlant de la història com una sèrie de guerres una darrere de l'altra. Inclús el ponent deia, nosaltres ens ha tocat, jo sé, la mateixa generació, la sort immensa de no haver-la patit en carn pròpia. Però hi ha un altre aspecte que potser seria contradictori amb el que es diu, i és que a banda de les guerres que puguin haver-hi, que seria la plasmació de la barbària humana, però hi ha sempre un fet recurrent a la història, i és que uns humans volen d'una manera o altra, abans es parlava de l'edat mitjana, en qualsevol època, uns humans volen estar sempre per damunt d'uns altres humans. I això es va, diguem-ne, agafant formes diferents, però en certa manera no és que no siguem tan contradictoris, perquè durant uns quants anys de la història gairebé sempre ha sigut així. És a dir, no ha sigut cíclic, ha sigut lineal. La meva pregunta és com podríem casar això que jo he llegit i he vist, segurament a partir de Marx és quan es veu més bé, però que és un fet real, és a dir, agafa el moviment que vulguis, agafa el moment de la història que vulguis, però sempre hi ha uns humans que econòmica, política, socialment, etc., volen estar per damunt i estan. I a més acostumen a ser gairebé dels mateixos.
Sí, la idea de la història com a cercle evoca la repetició de la llum i de l'ombra. Per tant, d'allò que és la dimensió més primaveral de l'ésser humà, però també de la dimensió més nocturna. I això va tornant cíclicament. Llavors és possible veure algunes constants, certament. I aquestes constants han estat expressades de diverses maneres. Vostè referia a Marx i sobretot al concepte lluita de classes, però abans hi ha Hegel amb la dialèctica de l'amo i de l'esclau, que intenta expressar aquesta idea que vostè deia, no? Que en tots els col·lectius i en tots els episodis de la història coneguts sempre hi ha aquesta confrontació entre un subconjunt que juga el paper de dominador i un conjunt que acostuma a ser molt més nombrós però que juga el paper d'esclau i de submís. I aquesta dialèctica es manté al llarg de la història, per bé que van canviant de noms, com bategem a uns i com bategem als altres, i com es resol en cada un dels episodis de la història aquesta dialèctica. Això formaria part d'una constant. Però és que també hi ha altres constants, també hi ha la recerca de la veritat, també hi ha la recerca de la bellesa, també hi ha la recerca de la bondat, de la unitat, això també són constants. Vol dir que en cada moment històric també hi ha hagut aquells grupuscles o aquells individus que formen part d'aquells que cerquen per descomptar la unitat o la veritat o la bellesa o el bé, i aquells altres subjectes o grups també mesclats en aquesta ambigüitat que sobretot allò que han fet és devastació en el seu voltant, no? Per tant, és veritat que hi ha un ésser ambigu que es va articulant històricament i que resol aquesta ambigüetat sota la forma de bé o de mal, però que és en el decurs de la història que podem veure com la resol. A priori no ho sabem. Hem de veure com es mou en el teatre del món per veure com ha obrat. Per això tot judici és sempre posteriori. És després d'haver viscut que podem judicar què ha portat aquest ésser humà al conjunt de la història universal, no? Què ha portat, o aquest grup, o aquest moviment, o aquesta plataforma, no? En el durant ho hem de posar tot entre parèntesi, perquè encara no podem avaluar les conseqüències. Ara, respecte al final, clar, aquí hi ha la pregunta que es fa el mateix Sigmund Freud, el neguit en la cultura, no? Diu, al final, quina de les dues pulsions vencerà? Eros o Thanatos? I ho deixo obert, no ho sé, si finalment serà Thanatos, que conduirà a la destrucció de la història de la humanitat, això seria un dibuix apocalíptic, hi ha moltíssimes narratives audiovisuals sobre aquest final apocalíptic, o serà Eros, per tant, la unió, l'amor, el desig, el que finalment vencerà en aquesta lluita entre Eros i Thanatos, que constitueixen la matriu de la condició humana, segons Freud, no? Clar, jo m'apunto més a l'esperança de Paul Ricoeur, no? Diu, crec que al final l'amor vencerà la mort, no? Ara això és objecte de fe. Quan un llegeix els diaris o quan un llegeix llibres d'història, no té motius per pensar ni una cosa ni l'altra. És a dir, els fets no verifiquen que Thanatos acabarà vencent, però tampoc verifiquen que Eros o Àgape acabarà vencent. És una qüestió de com situar-se davant de la història, però és una qüestió de pistis, de fe. Per tant, no és una qüestió que, observant allò que passa, un pugui deduir, ho veieu com ara som més bones persones, bons ciutadans, que els grecs que passejaven per Atenes o Esparta? Depèn d'on focalitzis l'atenció. Si la focalitzes en allò que és lluminós, pots arribar a aquesta conclusió, però llavors fas trampa, oblidant la nocturnitat, la maldat, la mesquinesa, que també hi ha en el present i que molt sovint és la que especialment veiem reflectida en els mitjans de comunicació. Per tant, la qüestió del final és una qüestió de fe. El que observem és una reiteració que en el millor dels casos ens hauria ajudat a aprendre. Per això l'esquema òptim per mi seria l'helicoïdal. Torna, però hem après de les etapes passades. Però aquest aprenentatge requereix transmissió de la memòria. I en una societat amnèsica, molt sovint, aquesta transmissió de la memòria no té receptor, ni té emissor ja. I llavors tornen a reproduir-se exactament els mateixos fenòmens perquè no ens han advertit de que aquests fenòmens ja van tenir lloc i van produir el que van produir. Però com que ningú ens ho ha explicat o no hem estat atents a les seves narracions, de nou es torna a produir el mateix episodi.
Allà al final hi ha una pregunta. Al fons, Jordina.
N'hi ha alguna més? Demaneu-me tornar ara, però, perquè així després...
Em sembla que amb l'última intervenció que has pràcticament resolt el que jo volia preguntar. La pregunta era, el progrés és sinònim o està emparentat amb el sentit?
Si el progrés i el sentit estan emparentats.
Sí, i el fet religiós té a veure amb el sentit, amb aquest sentit o progrés de la història?
Sí, per descomptat. A veure, el progrés té a veure amb la idea de que hi ha una societat ideal, un món ideal, una terra promesa ideal, i que progressivament, mitjançant múltiples esforços, batalles campals, sang, suor i llàgrimes, ens anem acostant cap a aquesta terra promesa. Aquesta és la idea de progrés, que es desmitifica, però dràsticament en el segle XX a observar les penoses circumstàncies que han tingut lloc en allò que Finkel creu diu el segle de la inhumanitat, no? Però sí, hi ha un sentit, que és aquesta Ítaca, aquest horitzó de referència col·lectiu, no? Que és el que empenya a lluitar. Naturalment que el sentit religiós introdueix una novetat, que és la història entesa en un sentit providencial. La tesi segons la qual no estem sols, que és la que queda reflectida especialment en el llibre de l'Èxode. Perquè vol dir el camí cap a aquesta terra promesa no és un camí que fem esforçada i solitàriament lluitant contra les mil contrarietats del desert, sinó que hi ha algú que allibera, vetlla, nodreix i sosté aquesta gran inerrància cap a la terra promesa. És un sentit providencial. Què passa? Que aquesta idea topa essencialment amb un gran problema, que és el problema del mal. És el problema de la paraula, però també dels silencis de Déu. Però en la concepció providencial, és a dir, religiosa de la història, l'ésser humà no està sol, sinó que ve sostingut, mogut, d'alguna manera transcendit per una realitat que l'empeny cap a aquesta terra promesa. Per tant, sí que introdueix un sentit distint del sentit immanent. Sí, és clar, és clar. L'obra de Taylor introdueix aquesta idea de progrés final, aquesta espècie de, com ho diríem, no? Sí, d'instància final, no? Però en la que l'ésser humà no camina sol, sinó sostingut, animat, impulsat per la realitat divina. En el fenomen humà queda nítidament expressada aquesta teologia de la història, té l'art de Chardin.
Jo no seria tan optimista. És a dir, jo crec que justament el gir que es fa en la modernitat europea, a partir sobretot del segle finals del XVII i així, és que el sentit ja no és una cosa externa, sinó que és algú que dona sentit, no? De tal manera que el sentit pròpiament és la recerca de sentit. És a dir, no és una mena, diguem-ne, de preconstitució, podríem dir, de la realitat, sinó que justament la descoberta del subjecte modern és això, no? Que s'ha acabat, o almenys s'ha difuminat molt, el subjecte col·lectiu i s'imposa el concepte individual, que és el que, d'alguna manera, en la seva recerca crea el sentit. Algú ha dit que el qui busca el sentit busca un sentit enmig d'un món que no té sentit. I aquesta no seria la meva posició, no seria tan dràstica, però perquè hi ha una qüestió, un aspecte que almenys és d'una perspectiva antropològica, que és la meva, s'ha de tenir en compte, i és que els éssers humans som éssers conflictius, o sigui, som éssers conflictius, i som conflictius perquè som éssers finits, no? I per tant la recerca d'aquesta infinitud, som éssers finits però amb desitjos d'infinit, no? I aquí és on està això que els castellans diuen la madre del cordero, no? Aquí és on està la qüestió, no? És a dir, una espècie animal també és finita, no? Però no té, és a dir, es dona per satisfeta amb la seva, diguem-ne, amb la seva instintivitat, amb les possibilitats, però l'ésser humà és un ésser excèntric, no? És a dir, que pot sortir del seu centre i pot d'alguna manera argumentar des de fora del seu centre, no? I per tant pot desitjar, pot, i llavors aquí, diguem-ne, l'ambivalència, la ambigüitat profunda del desig, no? És a dir, el desig és una qüestió, és un artefacte humà molt bo i també molt dolent, no? Vull dir, té les dues versions, no? I aleshores jo crec que en el moment actual, si a més es té en compte la pèrdua de confiança en les institucions que actualment es dona, que aquesta és una qüestió que també caldria tenir-la molt en compte, perquè el món donat per garantit, aquesta expressió d'un antropòleg alemany que va treballar a Califòrnia, perquè durant l'època nazi va haver de fugir, era catedràtic a Viena, no? Schütz, que és aquest antropòleg, Alfred Schütz, ell parla del món donat per garantit, the world taken for granted. Aquest món donat per garantit és un món que nosaltres acceptem sense argumentar. És un prejudici, però prejudici en el sentit directe del terme, no? És allò que està a la base dels nostres judicis, no? Doncs bé, aquest món donat per garantit és el que està en crisi. I el món donat per garantit sempre entra en crisi quan entra en crisi la confiança. I, esclar, i aleshores la modernitat europea en el fons és una mena de resurrecció o disrupció de la desconfiança en l'àmbit científic, en l'àmbit institucional, en l'àmbit religiós, en l'àmbit polític, i aleshores el sentit ja no està fora. La possibilitat de sentit o de no sentit està dintre. Som nosaltres els que amb la nostra pròpia recerca d'alguna manera construïm la figura del desig o de, ai, perdó, del sentit o de la manca de sentit, no? Jo crec que això, vull dir, aquest és un gir que és anterior fins i tot al gir lingüístic, no? Vull dir, perquè aleshores el gir lingüístic també s'adaptarà a aquest canvi que hi ha hagut, podríem dir-ne, en la composició de l'ésser humà. Tenint en compte això, que el conflicte és omnipresent en l'ésser humà, no? I a més encara voldria afegir una altra idea. La tradició occidental, quan parla de l'ésser humà, parla d'una coincidència oppositorum, no? Els éssers humans som una coincidència d'aspectes que no casen prou bé, no? I llavors, esclar, som capaços del millor i del pitjor, no som d'alguna manera d'una sola peça, no? Som de moltes peces i que moltes vegades estan en contradicció les unes amb les altres, no? És a dir, que el conflicte no comença a fora, el conflicte comença a dintre, no? Perquè l'estrany, i aquest és la gran descoberta que fan les psicologies de les profunditats, no? Descobreixen no hi ha l'estrany de fora, sinó l'estrany que hi ha en un mateix, l'estrany que hi ha dintre d'un mateix, i per tant l'enemic que hi ha en un mateix, la font de conflicte que hi ha en un mateix, no? I llavors tota aquesta qüestió del sentit, doncs jo crec que s'ha de plantejar en termes, jo diria, més antropològics que no pas teològics.
Doncs si no hi ha cap altra pregunta, donem l'acte per tancat. Moltes gràcies a tots i als tres ponents per ser avui aquí.